comença.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Hora L, Catalunya Central, Eli Pagant.
Hola, què tal? Bon migdia. Passen 5 minuts de les 12. Anem avançant ja al mes de març. Som 17 dilluns. Tenim sol després d'aquest cap de setmana i d'aquestes pluges de diumenge a la tarda. Hores d'ara tenim sol, però no refint, perquè aquesta setmana també la tindrem mogudeta. Això sí, avui treva meteorològica. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest Hora L Catalunya Central. Ja ho saben que tots els dilluns en aquest programa coneixem en profunditat una personalitat de casa nostra. Avui nosaltres en aquest Hora L Catalunya Central hem convidat a parlar a la Teti Canal. Ella a hores d'ara és la coordinadora de l'Aula d'Arts Escèniques del Teatre Cursal de Manresa, però també ha estat actriu, ha estat directora, és docent. Avui la coneixerem. Coneixerem a la Teti Canal. I avui també, com tots els dilluns, ens anirem fins la U Manresa FUP perquè han sortit les dades d'inserció laboral dels seus graduats. Són unes xifres molt i molt bones. En parlarem amb la Laura Llobet. Ella és la responsable de qualitat de la U Manresa FUP. Com que anem força plens, els expliquem ràpidament els titulars. Un jove de 17 anys i veí de Castellbell i el Vilar ha mort aquest diumenge al migdia en un accident de trànsit a la carretera BP 1121, al terme municipal de Monistrol de Montserrat, molt a prop del barri de la Bauma, Castellbell. Segons el Servei Català Trànsit, el sinistre que va tenir lloc cap a 2:15 del migdia, al punt quilomètric 2.5 de l'esmentada via. L'accident va tenir lloc quan un ciclomotor conduït pel jove va col·lidir frontalment amb un turisme per causes que encara s'estan investigant. A conseqüència de l'impacte, el menor va perdre la vida. La notícia ha commocionat profundament la comunitat de Castellbell, d'on era el jove. La família d'aquest noi era molt arrelada al poble. Un jove que jugava a l'equip de futbol del Castellbell i el Vilar. En senyal de dol, l'Ajuntament de Castellbell ha decretat 3 dies de dol oficial amb les banderes a mitja asta i aquest dilluns al migdia, ara a les 12, s'ha fet un minut de silenci. A més, el Club Esportiu Castellbell i el Vilar ha suspès tota l'activitat esportiva programada per ahir diumenge. I la capital del Bages ha tornat a ser escenari aquest cap de setmana d'incendis amb contenidors cremats. En aquesta ocasió, dos incendis han tingut lloc en un interval de 45 minuts. El primer ha tingut lloc a 2:15 a la carretera de Santpedor i l'altre a les 4 a la matinada al carrer Circunvalació. I un enlairament de globus va ser el preludi de la gala musical de la 26a edició de la Francofonia de Manresa. Tot i la pluja, un bon grup de persones es van concentrar al pati del Teatre Cursal de Manresa per escoltar a la quarta justa que va interpretar a capella Champs-Élysées de Joan Desenc i la gavina de Marina Rosell. I una treva meteorològica la que va donar ahir a la transèquia, que es va poder fer malgrat la pluja de la tarda, però és que el matí va fer bo i va haver-hi aquest topall de participants. Concretament, 4.005 persones van ser les que ahir van fer aquesta nova edició de la transèquia, una transèquia que clou les festes de la llum. Anem pel diari Regió 7. Indignació i queixes entre els usuaris de l'R4 pels retards i trens suprimits, tot i la desconvocatòria de la vaga que hi havia d'haver avui. Malgrat que hi va haver-hi aquest acord, avui encara hi ha retards, hi ha problemes, encara que ahir va haver-hi acord en aquesta vaga de Renfe, però avui, tot i així, que hi hagués aquesta desconvocatòria de vaga, ahir les línies porten retards, una d'elles, la de casa nostra, la R4. Ens n'anem a l'equip Berguedà espectacular, nevada al Berguedà, els Rasos i el Pedrafort, Capblancs i la Baells, amb més reserves. Nació Digital Solsona, Àngela Baraut de Berga, guanya el concurs de Palatrumfos de Solsona. I anem a l'infoanoia.cat, que diu que Toni Bau aconsegueix la seva victòria número 90 al Mundial de X-Trial. Com els dèiem, avui treva meteorològica, cels mig ennuvolats, sembla que a la tarda encara hem de tenir més sol, i preludi també del canvi de temps, que és el que anirem tenint al llarg de tota aquesta setmana, i és que demà al dematí també tindrem cels mig ennuvolats, però a la tarda sembla que tornaran les precipitacions, igual que dimecres. Les temperatures avui que han estat més baixes, mínimes de 2 i 3 graus a la Catalunya central i màximes que avui vorejaran els 13 graus de temperatura a casa nostra.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. El periodista Xavier Gual presenta un espai per a la conversa de gent normal amb vides potents i imprevistes. Hi ha històries úniques i diferents més enllà dels famosos i les celebritats. Parlarem amb persones per davant dels personatges. I ningú és anònim, ni al món ni a l'estació. Tots tenim una història vital i potent, i alguns de vosaltres vindreu a explicar-la. Aquest dimarts 25 de març estrena a 8:45 del vespre. Parlarem amb Isaac Besora i Eric Besora, dos germans bessons, genèticament idèntics però amb vides pròpies. Només a l'estació, a Canal Taronja de Televisió. El Dia Mundial de l'Aigua se celebra anualment el 22 de març per destacar la importància de l'aigua dolça i advocar per la gestió sostenible dels recursos d'aigua dolça. Aigües de Manresa et convida a veure Protagonistes a Canal Taronja de Televisió. Aquest divendres a 8:45 del vespre i a les 11 de la nit t'explicarem d'on prové l'aigua de les nostres aixetes, la potabilització, els controls de qualitat, tot el que vols saber sobre l'aigua que consumeixes. Aquest divendres a 8:45 del vespre a Canal Taronja de Televisió.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dimarts a partir d'un quart de nou del vespre, Baxi Manresa, Reggiana. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda?
Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Convidada té una llarga trajectòria com a professora, directora i coordinadora d'activitats teatrals. Des de l'aula de teatre de Manresa fins a projectes com Faig Teatre, ha sabut transmetre la seva passió pel teatre i la seva visió educativa a les noves generacions d'artistes. Avui hem convidat en aquest programa a la Teti Canal. Aquí li donem la benvinguda. Teti,
hola.
Gràcies per ser avui aquí.
Gràcies.
Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Doncs sí. La idea és fer trajectòria, tenim 30 minuts, no crec que puguem parlar de tot, farem una pinzellada de tot. Per tant, començarem pel començament. La Teti és manresana de família, manresana de tota la vida. On vas néixer i créixer, Teti?
Vaig néixer aquí a Manresa, a la Clínica Sant Josep, crec.
Com molt, sí. Bé.
Soc del barri de la Sagrada Família. Bé, soc de la carretera Pont de... Som de la carretera Pont de Vilomara, que al travessar ja érem al barri de la Sagrada Família. Sí, allà és el meu barri d'infantesa.
I què tal la infantesa, bé?
Sí, una bona infantesa. Bé, una infantesa que ara amb el temps veus que era com una mica curiosa, no? Perquè els meus pares ens van fer fer dues activitats. Una era teatre i l'altra era natació. I ens vam tirar tota la infantesa doncs, fent teatre i natació. És a dir, més natació que teatre.
D'on ve el nom de Teti? Perquè ve vinculat a l'aigua, podríem dir-ho així, no? I el teu germà, Teti.
Sí.
Explica'ns.
Doncs a mi, quan vaig néixer, m'han posat Teresa, eh? I molta gent es pensa que Teti ve de Teresa, però no. Teti ve del Club Natació Manresa, que hi havia molts alberts. I el meu germà també es deia Albert, i li van començar a dir a l'Albertet, el Tet, i quan jo vaig néixer, el Tet i la Teti. I em vaig quedar Teti per sempre més. Llavors em demanaven, com et dius? I jo deia Teti i Teti.
I aquí s'ha quedat.
Vull dir que ve del Club Natació Manresa, per part del meu germà.
Sí. Teti, clar, deies això... L'aigua i teatre.
Sí.
I primer, ara clar, veient la teva trajectòria, ho veieu pensar, la Teti devia fer més teatre, però no, dius que vas fer més, de moment, de petita, més aigua, llavors, més estones a la piscina.
Moltes estones a la piscina. És a dir, nosaltres, la mare ens portava a la piscina allà a les 8 del matí, a l'estiu, eh? Ens portava a les 8 del matí i fins... Venia al migdia, ens donava el dinar i fins a les 8 del vespre que ja venien i que sopàvem totes les famílies juntes allà al Club Natació, doncs hi érem tot el dia a l'aigua, des de molt petits, eh? Jo vaig ser una nena que va aprendre de nedar doncs als 3-4 anys. Sí, vaig ser una de les primeres nadons.
Clar, perquè ara sí. Ho tenim molt més assumit, no?, que veiem els nadons a l'aigua, però entenc que aquella època era bastant no era gaire normal.
Sí, no era normal. Amb l'Albert ens portàvem 4 anys i com que ell era un supercampió, vam pensar que jo també ho havia de fer. però vam aprendre a nedar i sí que ens vam passar molt bé a l'aigua i vaig nedar fins als 11, fins als 11 anys no vaig nedar gaire, jo, sí.
Teti, i llavors la part del teatre, que era la mare més aviat o també el pare? Tots dos.
El teatre ve, no que féssim teatre, que fèiem una miqueta, sinó de que ells feien teatre amateur, els carlins, i llavors era d'aquests grups de teatre que feien una obra de teatre cada setmana.
Uf!
Cada setmana feien teatre. I llavors, doncs, nosaltres érem allà amb moltes de les famílies del teatre, vull dir, la família Gonyi, la família Cots, la família Llor i molts d'altres que ara em deixo, però que hi érem. I quan era l'hora, com que ells assajaven a la vespre, quan era l'hora de dormir, ens feien a tots uns llitets amb dues cadires i ens adormíem allà i ens despertàvem a casa, eh? Això sí. El pare ens agafava a coll i ens portava cap a casa i així, doncs, molt temps, de la infantesa va ser això, sí.
I com a fent teatre, quin és el primer teu record? No sé, que eren pastorets no?
Sí.
Sí?
Sí. El pare, la mare era la mare de Déu i el meu pare era el Tartamut, el Jeremies.
Jeremies, eh?
Un gran, gran, gran Jeremies. I jo recordo fer l'Angelet, que el meu pare, entre mig d'escenes, m'enfilava amb una mena de ferros que semblava que volàvem. I sí, és el primer record que tinc, sí, pastorets.
I com eres de petita? Com era la Teti? No sé si nerviosa, inquieta, tranquil·leta no crec.
Ara sóc més nerviosa, però
sí?
Quan era petita jo era una monada. I era una alegria. Era, sí, era mogudeta, divertida, i ens ho passàvem molt bé.
Mm-hmm. Sí. On estudies? On vas a l'escola?
Vaig anar a l'OMSI de Prat.
A l'OMSI de Prat?
Sí, sí.
Tota la vida?
Sí, sí. De més petits, al Liceu Infantil, crec, i sí, i a la Rial, però ja a l'OMSI de Prat, sí.
I què volia ser, Jada? És a dir, amb tot aquest món de l'aigua, del teatre, tot això que viviu a casa, de petita, què volia ser? Ja vas veure clar, ja tenies clar que... No, o no.
Sí, sí,
sí, sí. Sí, sí?
Ah, jo volia ser actriu. Jo volia ser actriu.
Uh-huh.
Sí, sempre imaginava que portava la meva bossa amb les coses de ser actriu, no? Els textos, les sabatilles, les malles... Sí, somiava que volia ser actriu.
Per tant, llavors, els estudis ja els encamines cap aquí. Com va anar tot això?
A veure, jo vaig tenir una adolescència potent i divertida, també. Però sí, finalment vaig conèixer el Jordi Figueres fent l'Innocentada, de l'Agustí Soler Mas, i em va dir que ell es presentaria a les proves de l'Institut del Teatre. I jo vaig dir, val, doncs t'acompanyaré. I quan vaig ser allà, doncs també em vaig apuntar. I llavors vam passar les proves de l'Institut del Teatre i vam començar a estudiar a l'Institut del Teatre, en aquell moment nosaltres, a Terrassa, perquè hi havia l'Institut de Barcelona i l'Institut de Terrassa, que feien exactament el mateix.
Uh-huh. Sí. Clara, parlaves de la Innocentada. Això vol dir que de joveneta també ja deus començar amb la Innocentada.
Sí. Sí, però jo d'Innocentades en vaig fer tres, amb l'Agustí.
Uh-huh.
Vam fer teatre... un grup de teatre que es deia Primer Acte, que el dirigia el Joaquim Manzano. I vam fer moltes obres de teatre. I, a més, així com teatre una mica de cabaret, que també al Cielo vam actuar. Vull dir que no tu penses, no?, que puguis actuar al Cielo ara. Doncs sí. I amb el Joaquim vam fer moltes obres, un grup de teatre jove. Sí.
Uh-huh.
I molt teatre, però de vegades no ho recordo.
I quan acabeu l'Institut del Teatre, què passa?
Quan vam acabar l'Institut... bé, va venir el Follim Follam,
uh-huh,
i paral·lelament també un grup de teatre de cabaret literari, que es deia Oli de Boges. I jo vaig tenir com... 10 anys, que vaig ser molt d'actriu i també de cantant amb els Follim Follam.
Clar, jo sempre dic que quan a vegades us tinc aquí al davant a persones que sí que fa anys que ens coneixem de la feina, sempre descobreixo coses noves. Jo no sabia que havia sigut cantant del Follim Follam.
Ja.
Teddy, això no ho sabia. Sí. Com va anar també tot això? Perquè clar, no sé, els antics no, ens en recordem, però potser segurament molta gent no sap què és aquest Follim Follam. Que, de fet, se m'aniria la frase ja, de les cançonetes.
El Follim Follam es titulava a si mateix pornografia vocal. Però és que ara tot això té moltes connotacions, no. El Follim Follam era una coral que el que cantàvem era un recull de cançons que havien composat els nostres avis o besavis, és a dir, de cançons de tota la vida, sardanes o les flors de maig, cançons així, i canviaven la lletra. Era una mica com la cançó de taverna.
Uh-huh.
I llavors nosaltres vam fer un recull de totes aquestes cançons i les vam cantar. I bé, vam tenir molt èxit, va agradar molt, i vam començar a fer moltíssims, moltíssims bolos amb el Follim Follam. I el que tenia així de particular és que sortíem tots i totes vestits impecablement com una coral, però quan
quan obríeu la boca ja era una altra cosa.
Les cançons eren picants, blasfemes, escatològiques, però no que ens les inventéssim, sinó que se les van inventar els nostres besavis.
Mm-hmm.
Sí.
bonics records d'aquella època, llavors, si deies tants bolos, tant en amunt i avall.
Sí, sí, furgoneta amunt, furgoneta avall, sí. A més, amb persones, no sé, el Txell Bertran, que potser el coneixem més per Lo Cartanyà, l'Albert Ribalta, que està treballant amb l'Ester de Teatre. Les noies també ens hem dedicat a temes de teatre, però potser més de darrere. El Pep Anton Gómez, que és guionista de no sé quina tele, vull dir, sí, sí, gent molt potent. I el Joan Anguera, que era el director, professor nostre de l'institut, que va ser el que es va inventar tota aquesta moguda.
I llavors deies Oli de Boges?
Sí, l'Oli de Boges era el grup que vam crear a l'acabar l'Institut del Teatre, i ens dedicàvem a fer teatre de cabaret, sobretot a partir de textos de la Maria Eulèlia Capmany, i vam estar doncs, fent temporada llarga a la Cova del Drac, a Barcelona, que fa molts anys que no existeix, i vam fer molts bolos, amb l'Oli de Boges, vam fer també totes les teles, l'Àngel Casa Show, bé, tot això, tot el tema de l'època, no?, el que es portava en aquella època.
I després de l'Oli de Boges?
El que va passar és que jo vivia amb el Jordi Figueres, i el Jordi Figueres, ell va començar a tenir feina molt aviat com a actor professional. El Sergi Belbel el va agafar i tenia molta feina com a actor. Llavors, clar, vivíem junts i a casa doncs, necessitàvem els diners quan la gent cobra cada mes. Els actors no cobren cada mes. De vegades sí, però de vegades no. Això és tot un tema. Llavors, em van oferir l'Institut de Teatre de Terrassa de fer un extraescolar aquí a Manresa, que era amb l'aula de teatre, que en aquell moment ho portava a l'Ajuntament. I ja està, i em vaig enganxar al que ara és l'aula d'arts escèniques del Cursal, com a encàrrec de l'Ajuntament de Manresa, perquè portés tot aquest tema de l'ensenyament de teatre.
I què tal, ensenyar?
A mi m'agrada molt ensenyar.
T'agrada molt?
Sí. És a dir, el teatre és una eina fabulosa per tot. Per l'empatia amb les persones, per ajudar a créixer les persones. El teatre és una eina molt, molt bona, saps? Per augmentar l'autoestima, per ser aplaudit, per aplaudir, per posar-te en el lloc de l'altre. Tot això d'entrada, i llavors perquè es treballa doncs, el cos, la veu i el que tens a dins, la teva ànima, emocions, sentiments, tot això, clar, és molt ric i et formen no només com a persona, sinó també, doncs, si és el cas, com a actor o actriu.
Mm-hmm. Clar, és a dir, l'aula de teatre, de quins anys estem parlant, més o menys? Fa molts
anys. Jo crec que fa 37 anys que faig classes a l'aula de teatre. El que passa és que ella, l'aula de teatre només feia teatre adult i llavors va anar creixent teatre petits i bueno, l'aula de teatre actualment d'arts escèniques va des dels 4 anys fins a majors de 55. Vull dir que si vol apuntar, tothom qui vulgui s'hi pot apuntar.
És molt diferent amb els petits, amb els grans, ensenyar?
La inhibició seria la diferència. Els petits no tenen tantes vergonyetes.
Tantes vergonyes, sí.
I els adults tenim més coses.
Clar, costa més, llavors. És diferent.
És diferent, sí, és diferent. No, és diferent. Clar, els petits físicament et comporten també molta feina física. Els adults és un tema més tranquil·let.
Tenim, a l'Oli de Boges n'hem parlat de Faig Teatre. No sé si és abans, després, què era Faig Teatre?
Faig Teatre és més tard. Faig Teatre, doncs, el Lluís Calderer tenia molt interès en que poguéssim fer lectures dramatitzades. Era una persona excel·lent amb el que feia la tria d'obres i obretes de diferents autors, com perquè el públic amb una lectura dramatitzada pogués conèixer aquell autor. I això és el que feia ell, feia aquest recull, i llavors nosaltres, amb la Mireia Cirera, l'Anna Selga, l'Ada Andrés, la Carol, també havia participat el Marcel Gros, el Pep Callau, el Jordi Figueres, el Pep García Pasqual... Bé, tota aquesta colla fèiem les lectures dramatitzades de Faig Teatre i les fèiem al Globus, al Globus. Amb l'Eva del Globus, doncs, teníem aquest pacte de que fèiem els dimecres, fèiem la lectura i s'omplia a tope. S'omplia a tope.
Que llavors, sí. Vol dir que al llarg de tots aquests 30 anys d'ensenyar tant a l'aula, no?, i ara doncs, a l'aula d'arts escèniques del Cursal, has anat combinant teatre.
Sí, sí, i ara faig teatre, ara el Poble Nou, el Jaume Puig i el Jordi Jané m'han demanat que fes un paperet preciós, l'importància de ser franc, de l'Oscar Wilde, que és una joia, que l'estrenem el dia 22, a la sala del Poble Nou, que és una sala preciosa, amb unes condicions tècniques fabuloses, vull dir que s'ho han treballat moltíssim. Vull dir que sí que vaig fent teatre, i de vegades també faig direccions, però no m'agrada dir que sóc actriu perquè la vida de l'actor i de l'actriu és molt dura, i és una altra realitat, no és la meva realitat, eh? Vull dir... els actors i les actrius freelance del nostre país, les seves condicions de vida estan sent molt difícils. Vull dir que el Teatre Nacional, per exemple, ha fet ara un càsting, val? Un càsting que feia 2 anys que no feia cap càsting. Clar, càstings n'haurien de sortir cada 2-3 mesos, no? Perquè la gent... almenys pogués anar a fer càstings, no? Les companyies, els grups que diuen, val, ens constituirem en companyia. Si al cap de molt temps de picar pedra fas un producte que tens la sort que pugui presentar-se en més d'un teatre i que agradi, això és el cas de la Calòrica,
sí, exemple,
val? Doncs, val, ja estàs dins de les... els grups de teatre que ja comencen a treballar cada any. Però, bueno, això en aquest país passa poquíssim, per no parlar dels actors i actrius de teatre musical, que bueno, que és esfereïdor el poc producte que hi ha a Catalunya. Vull dir que hi ha moltíssims actors i actrius de musical que treballen a Madrid. Jo crec que tot això hauria de, ja de començar a canviar.
Que jo crec que tot aquest món hi veiem, segurament des de fora, es veu la part maca, no?
Sí, sí,
no? Tenim,
sí.
Ara parlaves, no?, de gent que tenim a Madrid. Tenim la Gina Gonfaus, per exemple, no? Jean Buixadera, són sí, gent que tenim d'aquí a casa, posant 2 exemples, mm-hmm, però n'hi ha més. Estan, doncs, a Madrid fent musicals, veiem aquesta part maca, no?, de tot el que significa, però clar, hi ha tota la part altra que és la que no potser coneixem tant, que ens ho imaginem, eh? Jo m'imagino quan els tinc aquí els hi demano, clar, com és un càsting de presentar-te en un càsting que hi ha, no? Tropecientes, no? Moltíssima gent que es presenta el mateix, sí, el mateix, no? El mateix paper pel que vols tu, com és anar passant etapes o que arribis al final i et diguin, doncs, cap a casa, no?
Clar, ser freelance, actor que vas per lliure, doncs té això. En principi, el que s'hauria de canviar és ja... s'ha de fer més producció. S'ha de fer més producció. N'hi ha poca producció. Llavors, i el que és els grups de teatre, tant uns com els altres, no tenen cap mena de suport laboral. És a dir, a França, si una companyia pot demostrar que ha fet 20 actuacions durant un any, els actors i les actrius d'aquesta companyia tenen uns ajuts, com un atur, durant un any més per poder fer un altre espectacle cobrant i llavors tornar a fer bolos de l'espectacle nou, no? Clar, aquí no hi ha cap mena de recolzament als actors i les actrius, no, ni a les companyies. Les subvencions a les companyies està molt bé, però has de ser una companyia bastant consolidada perquè puguis rebre una subvenció, no les subvencions de les companyies que comencen. Clar, llavors, de vegades, el que diu la gent és totes les subvencions van per les mateixes companyies o pels mateixos teatres, que està molt bé, però... I a la tele una mica el mateix. Sempre veiem...
Les mateixes cares.
Que vull molt que treballin aquestes cares, perquè a més m'encanta i en saben molt i ho fan molt bé. Però aquí hi ha tot el que és les polítiques socials i laborals d'aquest gremi s'han de revisar.
Moltíssim, no?
Moltíssim.
Què podria canviar amb tot això? Clar, és que suposo que quan entres també en una roda, que ets una actriu o un actor, no?, que et van cridant, és molt més fàcil també, no?, doncs que...
Sí, però...
O és una loteria a vegades també.
Sí, sí, la sort hi té molt a veure. Jo tinc companys que fan dues, tres obres a l'any, eh? És a dir, que puguis treballar a la Perla, al Nacional i al Lliure. Han fet tres obres de teatre. Ostres, que bé, no? Val, les deu haver cobrat. Llavors, doncs, passen a l'atur. Podria ser que aquesta persona no la tornessin a avisar, tot i presentant-se als pocs càstings que hi han durant dos anys. Clar, la manera de gestionar tot això és molt complicada. I gent que treballa, no la gent que no treballa, sinó gent que treballa. I això és una miqueta el que ens va passar a mi i al Jordi quan jo vaig començar a fer classes, que llavors ja va ser la meva opció, de ser professora de teatre, perquè em va agradar moltíssim. Però, clar, els actors de vegades fan d'actor i de professor de teatre poques vegades, perquè quan se solapen feines has de deixar-ho tot per només fer d'actor, clar. Saps?
Uh-huh. Pots dir, avui no puc venir, que tinc classe, no?
Esclar, exacte. Tot i que, el Cursal es treballa molt bé i el Jordi Besombra ho té sempre en compte. Quan tenim algun professor que també està sent actor, doncs, es prova de buscar substitució, perquè, clar... A poc que tothom hi ha de posar el seu granet de sorra.
Perquè això funcioni, perquè això rotlli. A l'aula del Cursal, és a dir, perquè ens fem una idea. Quanta gent hi pot passar en una temporada? Sou molts, és a dir, fent teatre?
Bueno, ara ja devem estar gairebé els 300.
Home, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Està bé.
Llavors feu temporada, podríem dir-ho així, no?
I un curs,
i llavors ja al final el projecte que es presenta una...
Sí, els tallers de final de curs.
Els tallers de finals de curs, sí.
El teatre, el Cursal, és un extraescolar, sense pretensió de res més, de crear companyia o de fer produccions. No, és un extraescolar. I sí, el que fem això, és un any escolar i al final de curs doncs presentem el taller, però, clar, treballar, donar classes en un teatre és un plus, molt plus, saps? És un avantatge, clar, tothom xafa escenari i penso que conviure el que seria cultura, que és tota la programació del teatre, amb ensenyament és molt valuós. Realment, tot el que passa al Cursal és molt valuós. Tenim molta sort.
La setmana passada teníem aquí el Jordi Besombra, sí. I li demanàvem, no?, què té el Cursal, no? Ens deia també, doncs, la gent,
sí.
No? Totes les persones que també que sou al Cursal i que feu que tot sí. Rulli, Teti.
Sí, jo crec que al Cursal hi treballa gent que és molt executora, saps? Vull dir que és realment gent que de vegades ara, amb segons quines empreses, n'hi ha menys, no?, de persones amb... Allò, tothom té la seva parcel·la, tenim la sort de que el gerent ens deixa treballar amb força llibertat, però com que tothom treballem, doncs aquí no hi ha problema, ens sentim bé, a gust.
Uh-huh. Sí. I quantes classes portes tu, per exemple, de l'aula del Cursal?
com a professora.
Sí, sí.
Jo aquest any en porto 3 d'extraescolars, però clar, ara també hi ha tot el que seria a l'escènic del Peguera, que sí, també en soc professora.
Sí, exacte, sí, això ho teníem pendent,
sí,
també.
A l'escènic del Peguera, i també hi ha el grau superior, que ara és EAM Peguera, que han passat a ser uns estudis públics, no?, de grau superior d'escènic. Clar, és això que dèiem abans, l'ensenyament segueix i va, doncs, a fi de bé, no? I, en canvi, hi ha molta gent que estudia aquesta carrera, però llavors hi ha com un buit social, hi ha d'haver una revisió de tot això. És allò que dius tu, no tots són flors i violes, aquesta gent menja i ha de pagar els seus gastos cada mes, no? I costa, costa.
I compaginar tot això amb la vida familiar, Teti, en aquest cas la teva era com a professora, però compaginar tot això amb la vida familiar, amb la parella, amb els fills,
sí, sí,
és complicat, també.
Ja et dic, per mi va ser una opció ser professora, però de seguida vaig tenir fills. Clar, si hem de parlar de mi, de la meva vida, doncs sí, jo he fet un 70% de la meva vida volcada a la meva família, com una opció, també, i potser un 30% a la meva vida laboral, no? De vegades, això en perspectiva ara, que gairebé faré 60 anys, doncs es veu molt clar, saps? Allò, per què no has fet més això? O per què no has fet allò? Doncs perquè els meus fills, la meva família, m'ha interessat moltíssim i així ha anat. I així ha anat, sí, sí, sí.
Aquest projecte, el projecte més recent que tens, que dèiem, és aquest que ens explicaves del Poble Nou.
Sí.
Sí?
Sí, sí, la Faicuna.
Bueno, de fet, hem vist, també teníem imatges de la que era la filla del Marc.
Ah, sí,
sí,
clar,
no?
Sí,
que
sí.
També era el Poble Nou. Ens queda res, 4 pinotets. El Teatre Amateur, Teti.
Què
significa? És a dir, què és?
Tot pel nostre país, tot. Absolutament tot. I no, és que la conversa aquesta del teatre amateur i el teatre professional, sobretot al nostre país, és una solemne tonteria. Vull dir, és important com et guanyes els diners, sí, però si parlem d'art, tant és vàlid el teatre amateur com el teatre professional. La diferència en aquest cas seria que el teatre professional, doncs, té més hores per treballar-lo i l'amateur, doncs, té les seves hores extres després de la feina, no? Vull dir que no. Tot això a mi em sembla una bestiesa i sobretot perquè faig teatre amateur, però també he fet teatre professional i vaig estudiar teatre. No, com en el meu cas, molta gent que pel seu bagatge amateur en sap tant o més que un professional saber. Això és un art, i l'art és un procés. Per tant, ser o no ser, és aquesta la qüestió.
Però sí que és important, i a Manresa tenim un gran, no? Ara perteníem, no?, al Poble Nou, però a la comarca també.
Sí,
tenim un gran nombre de gent que s'hi dedica,
sí, sí,
no?
I com els de Fals, els de Carbona, els de tot arreu, a Sant Joan, perfecte, vull dir, totes les persones de la Fira de l'Aixada que fan que sigui un cap de setmana fabulós amb una Manresa que de vegades és tristona. que està bé, està molt bé, està molt bé. Sí.
Escolta, Teti, ens han passat els 30 minuts.
D'acord.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A seguir, a continuar treballant.
Sí, sí.
I ens anirem veient pel Cursal. Que vagi tot molt bé, Teti.
Gràcies.
Adéu-siau.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dimarts, a partir d'un quart de nou del vespre, Baxi Manresa, Reggiana. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana. El Dia Mundial de l'Aigua se celebra anualment el 22 de març per destacar la importància de l'aigua dolça i advocar per la gestió sostenible dels recursos d'aigua dolça. Aigües de Manresa et convida a veure Protagonistes a Canal Taronja de Televisió. Aquest divendres a 8:45 del vespre i a 11:00 de la nit t'explicarem d'on prové l'aigua de les nostres aixetes, la potabilització, els controls de qualitat, tot el que vols saber sobre l'aigua que consumeixes. Aquest divendres a 8:45 del vespre a Canal Taronja de Televisió. El periodista Xavier Gual presenta un espai per a la conversa de gent normal amb vides potents i imprevistes. Hi ha històries úniques i diferents més enllà dels famosos i les celebritats. Parlarem amb persones per davant dels personatges. I ningú és anònim, ni al món ni a l'estació. Tots tenim una història vital i potent, i alguns de vosaltres vindreu a explicar-la. Aquest dimarts 25 de març estrena a 8:45 del vespre. Parlarem amb Isaac Besora i Eric Besora, dos germans bessons, genèticament idèntics però amb vides pròpies. Només a l'estació, a Canal Taronja de Televisió.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Les persones que van estudiar a la UMRES, a la Fundació Universitària del Bages, i que es van graduar al curs 2020-2021 tenen un alt nivell d'inserció laboral. Avui volem parlar d'aquesta inserció laboral d'aquests estudiants, d'aquests ja graduats, i per això hem convidat a la Laura Llobet. La Laura és la responsable de qualitat de la UMRES, a qui li donem la benvinguda en aquest programa. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu per acceptar la nostra invitació. És una molt bona dada, ara en parlarem, anirem desgranant-nos d'aquesta inserció laboral pels diferents graus. Suposo que en aquest cas, com a UMRESA, com a responsable de qualitat, és una gran bona notícia aquesta inserció, aquesta gran inserció laboral de les persones titulades a la UMRESA FUB, Laura.
Exacte. Mira, la dada concreta és que la mitjana de totes les nostres titulacions, ara ens centrem només en els graus, és d'un 92,5% de les persones que s'han graduat, doncs 3 anys després estan ja treballant en el mercat laboral. I si desgranem per títol, per exemple, et puc donar l'exemple d'ADE o Logopèdia, que tenen una ocupabilitat del 100%. Altres una mica menor, però per exemple Fisioteràpia un 94% o Infermeria un 92%, són dades excel·lents que repetidament, any rere any, ens marquem, anem en aquestes xifres, però vull dir, no per això treure-li mèrit, és una continuïtat d'aquestes bones dades ratllant el 100%.
Sí, no vol dir que, perquè en els últims anys haguem tret aquesta notícia, Laura, que en parlem, i d'aquesta alta inserció laboral, que es doni ja un, no, com una cosa feta, sinó que és una gran feina que es fa, perquè hi hagi
sembla
aquesta...
Sembla que sigui l'esperable, sembla que sigui el que esperem, però no, en realitat aquí hi ha una feina darrere i que doncs són unes dades molt bones.
Clar, a més estem parlant no de dades bones, quan ara la Laura ens ho deia, 100% amb els estudis d'administració i direcció d'empresa i 100% en logopèdia i podologia. Però clar, dius les altres, parlem de les altres, fisioteràpia 94,7%, infermeria un 92,1%. És tot, és exacte. Que clar, són molt, molt, molt espectaculars.
Són dades que es mouen a l'excel·lència, sí, realment, i d'aquí no baixem, està molt bé, la veritat.
Com es fa aquesta, què feu quan s'acaben per saber, és a dir, estem parlant del curs 2020, perdona Laura, 2021, llavors 21. Es fa un seguiment d'aquests estudiants, com va tot això? Com descobriu aquestes xifres?
Mira, la metodologia va a càrrec de... Nosaltres coordinem l'estudi de la unitat de qualitat, però també tenim el suport i l'expertesa del Departament d'Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut, els nostres companys i companyes del departament, que ells fan l'explotació de les dades. Però, bàsicament, així de grans trets, nosaltres el que fem és... tenim el llistat de la gent que es gradua en el curs que volem analitzar, en aquest cas el 2021, i donem de marge 3 anys després per fer la ronda de trucades i fer l'explotació d'aquestes dades. Durant un parell de mesos estem fent les trucades, ens contesten aquesta enquesta, També tenim una opció d'enviar les dades per mail a la gent que no truquem, que no trobem per contacte telefònic, i llavors amb aquestes dades via telèfon i via mail, via correu electrònic, doncs nosaltres podem explotar-les i podem presentar aquestes dades realment bones i seguint, seguint aquesta metodologia. Vaja.
Clar, estem parlant d'inserció laboral. Llavors, l'altra bona dada que constaten aquests números, Laura, és que, a banda, els titulats, molta altra xifra també, amb un percentatge molt elevat, estan treballant amb feines relacionades amb els seus estudis.
Exacte.
Que això ja no sé si és la cirereta del pastís, a més, eh?
Sí. Sí, sí, perquè si un 92,5% d'ocupació ja és molt bona de mitjana, doncs el 94,1% de totes aquestes persones titulades ho fan feines relacionades amb el que ells i elles han estudiat. Vull dir que és veritat que són titulacions com molt específiques, no? Fisioteràpia, infermeria, les que fem aquí al campus Manresa. Però bueno, n'hi ha d'altres més àmplies, com ADE, i en aquest sentit, doncs el 100% d'ADE, per exemple, no? Doncs la carrera els hi serveix després per inserir-se en el mercat laboral en feines concretes que els hi ha pogut donar l'oportunitat d'haver estudiat ADE. Mm-hmm. Llavors això encara és més bona notícia, i tant.
I a banda que ADE no és uns estudis que digues, és que només els fan a Manresa.
No, en ADE és el cas que tenim una competència molt important també a nivell de preus a la pública. En aquest cas això també encara fa lluir més, no, aquestes sí. dades que diguem, o educació infantil també, hi ha molta oferta, la veritat.
Una altra dada que a mi em destaca quan llegim les dades que ens donen des de la Manresa FUB quan arriba aquestes enquestes és que, a més, amb aquest qüestionari que passeu també els hi demaneu si tornarien a venir a la universitat. I molts, sí. també amb un alt percentatge, diuen que tornarien a estudiar al mateix lloc, per tant vol dir que la feina es fa molt ben feta.
Exacte, aquesta és una pregunta que és molt interessant i que després quan nosaltres fem des de la unitat de qualitat, la devolució dels resultats, evidentment, a vicerrectorat, direcció general, a les direccions d'estudis, tota la gent implicada en aquest dia a dia dels títols, doncs és una dada que els interessa molt, no? Així de mitjana tenim un 81,2% de persones que tornarien a triar aquesta universitat. Això són 8 de cada 10. És veritat que les que potser estan en aquest 20% restant són per temes que tampoc la universitat hi té com un efecte directe, no? Per exemple, perquè nosaltres els hi demaneu i per què els hi demanem, per què no? Llavors ens diuen motius com, per exemple, la localització geogràfica o l'ubicació o en temes de preu, no? Llavors, en aquest context, tenir aquest resultat, no?, de que 8 de cada 10 persones tornarien a triar la mateixa universitat, doncs també és una dada que la volem saber, perquè després d'aquí també en prenem mesures, no? I és una dada molt interessant i en aquest sentit, en aquest estudi concret, també és molt bona.
Laura, què demaneu més? Contractes, si són més precaris, si són més bons, demaneu
Exacte.
També, en aquest cas, sous, guanys mensuals, tot això també es demana
sí.
quan feu l'enquesta?
Sí, perquè es vol tenir ben bé com el detall, no?, d'aquestes persones que ja fa 3 anys que han marxat de la universitat, a veure quin perfil tenen. Demanem, per exemple, distribució de la tipologia de contracte en funció de la titulació. Aquí ens trobem que, per exemple, una titulació com, per exemple, ADE té un 60% de contracte fix i un 40% de contracte autònom. Això també passa en fisioteràpia, per exemple, que està molt repartit 50-50. Infermeria, doncs, el fix té gairebé un 60% de gent que està en aquest contracte. És una dada que també ens serveix per fer una mica de termòmetre, no?, de veure com està el món actual en temes laborals. També demanem, per exemple, si són contractes temporals o si són de temps reduït, contractes de temps complet o de temps parcial. O els sous, que també ho deies tu, de nivell de sou també és una dada que ens interessa tenir. Per exemple, ara te'n buscaré una, un percentatge molt elevat dels estudiants de logopèdia, que gairebé el 100% estan treballant en feines i cobrant de mitjana més de 1.600 euros. Aquestes són dades doncs, que ens fan tenir una mica, no, com et deia abans, el termòmetre de per on passen, no, aquests estudiants i cap on s'insereixen, en quin mercat laboral i en quines condicions. Realment l'enquesta és molt extensa, que gairebé dura uns 15-20 minuts i desgranem molts àmbits.
Clar, això també és un... Quan es donen aquestes dades d'inserció laboral, de fet, crec que d'aquí poc hi deu haver el Saló de l'Ensenyament, eh? Amb les dades, sí. El tenim aquí a les portes. Clar, és, un, és un bon reclam perquè alumnes doncs, vinguin a la Manresa i vinguin a casa, vinguin a la capital del Bages a estudiar els seus estudis, bé, perquè clar, dius, mira, ostres, escolta, jo vull estudiar ADE, ADE, com deia, no? I com deia la Laura, n'hi ha, la competència és molta, però aquí, mira, la inserció laboral és d'un 100%, per tant, és un bon reclam perquè estudiants, els de casa, estudiïn i també vingui gent doncs, de fora.
Exacte, i aquest estudi, a més, a part d'aquest gran important bloc d'inserció laboral, el perfil que comentàvem ara a nivell de, no, del mercat laboral, com està, també hi ha una altra banda, l'última part de l'enquesta, que es demana per la formació rebuda i per si estan satisfets amb aquesta formació rebuda. I aquest any també hem obtingut unes dades molt bones que també es poden presentar, no, en aquest context del Saló de l'Ensenyament i que també serveixen com a reclam. Per exemple, en una escala de fins a 5, on 5 és el màxim, la formació teòrica o la formació pràctica es valoren amb un 4,3 o un 4,2. Vull dir, són xifres molt elevades. Per exemple, fisioteràpia o educació infantil, la formació pràctica la valora de forma excel·lent. Això també doncs, va lligat, no, amb aquests espais que tenim aquí, tant a la FUB 4 com al Lab 06, com a la clínica amb tot el tema de simulació, la part més de salut, o la FUB 3, tota la part de fisioteràpia, el tema de les sales experimentals amb camilla... Doncs que al final això també es veu reflectit, no?, en aquestes bones valoracions. Ja no només és la formació teòrica, que també, sinó tota aquesta part pràctica que creiem que també llueix i es veu així en l'estudi.
No sé si també és, hi ha el punt aquell de que estem parlant d'estudis, no?, que molts potser quan acaben el grau continuen formant-se. Això també hi és en l'enquesta, Laura?
Sí. Exacte, això també es demana perquè així també es té la percepció, no?, doncs d'aquí cap on tiren, a part de si s'insereixen en el món laboral, si tenen algunes expectatives o tenen algun interès en seguir formant-se. I és així, hi ha una elevada continuïtat en temes d'estudi. Per exemple, es destaca que infermeria en aquest estudi gairebé el 74% doncs, continuen realitzant estudis de màster o de postgrau, o en el cas de fisioteràpia en un 50% o AD un 40%, aquests trien cursos més especialitzats. Però una gran majoria decideix no només quedar-se en el grau, sinó que fer altre tipus de formació una vegada ja han finalitzat el grau. Sí, sí.
Això és en el tema de graus. Pel que fa a màsters universitaris, això també hi és? També es fan aquestes enquestes, Laura?
Sí, les enquestes de màster la passem igual, el que és un model d'enquesta una mica diferent, perquè és un perfil ja diferent, no, molts d'ells ja estan, com si diguéssim, treballant i el que busquen és l'especialització, però nosaltres des del campus Manresa de la UBQCC tenim ara mateix tres màsters, el que n'hi ha un, que és el màster universitari en salut i comunitat, que encara no fa 3 anys de la primera promoció i per tant encara no tenim dades, però dels altres dos, el de simulació i el de fisioteràpia, sí, sí, cada any regularment els hi anem passant aquesta enquesta i també ens serveix doncs, per això, per tenir una mica de termòmetre dels temes d'inserció, dels temes d'ocupabilitat, d'adequació, i les dades també són molt bones, la veritat.
No sé si hi ha un rànquing, és a dir, d'universitats, si això es pot comparable amb d'altres universitats, la inserció laboral de d'altres universitats, Laura.
Doncs sí, justament des d'ACU Catalunya, que és l'Agència per la Qualitat Universitària, ells cada 3 anys també, des d'aquí a Manresa fem un cop l'any, un cop anualment. ACU en aquest cas ho fa un cop cada 3 anys, publica també una enquesta d'inserció laboral a nivell de tot el sistema universitari català. I llavors nosaltres doncs, aprofitem també, quan hi ha aquest estudi ja publicat, doncs, per posar-nos una mica la comparació, no?, del que diu que el sistema universitari de Catalunya per on està i on estem nosaltres. I justament l'estudi d'enguany també el que diu és que gairebé en totes les titulacions que ofereix el campus Manresa estem per sobre les taxes d'adequació en comparació al sistema universitari català. Vull dir que aquesta també és una dada per poder anar lluny al tro de l'ensenyament i tenir un bon reclam.
Sí, poseu-me un marc allà a l'estant, eh, Laura?
Exacte. Sí, sí.
Exacte. Escolta, doncs avui nosaltres li agraïm molt amb la Laura Llobet, ella és la responsable de qualitat de l'Humanresa, que ens hagi volgut acompanyar parlant d'aquestes doncs, bones dades d'aquesta inserció laboral. Laura, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat d'explicar-ho també.
I que vagi tot molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu.
Hora L, Catalunya Central.
Un minut i la una del migdia. Nosaltres tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets de les 12 del migdia. Ara els deixem, com sempre, amb les notícies i a continuació el Barra Lliure amb la Pilar Gonyi. Adéu-siau, bon migdia i fins demà.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. La vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Susana Camarero, defiende el acuerdo alcanzado con Vox para sacar adelante los presupuestos e insiste en el discurso que ha seguido esta mañana Carlos Mazón, cargando contra el gobierno central y contra la inmigración. Unas palabras que ha aplaudido el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal.
Nosotros no hacemos como el presidente Sánchez, que ni tiene presupuestos y que cede permanentemente. Mire, si hay alguien que ceda ante determinadas cuestiones ideológicas es el presidente Sánchez, y nosotros lo que hacemos es trabajar por y para los intereses de la comunidad, presentando unos presupuestos realistas, presentando unos presupuestos positivos.
Por su parte, la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha asegurado que Mazón compra el discurso racista y negacionista con un acuerdo que ha calificado de nuevo pacto de la vergüenza.
Solo cabe un adjetivo, un nuevo pacto de la vergüenza. Hemos escuchado frases repugnantes. Este segundo pacto de la vergüenza le da todavía más énfasis al racismo de Vox, que el Partido Popular del señor Mazón compra hasta unos límites inimaginables.